Benvinguts al Rius de Vi, el programa d'actualitat vitivinícola de Ràdio Falset amb el suport i patrocini de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral. Al flash informatiu d'aquest segon programa de la quarta temporada repassarem els premis binaris que va otorgar ahir la publicació Va de Vi a Vilafranca. Les tres preguntes d'avui són per Joana Rufí, president del Consell Regulador de la Terra Alta. I sense moure's, de la DO Terraltina tastarem un blanc 100% granatxa blanca del celler Terroner de Batea, un Merian 2014, de la mà d'Imma Soler, copropietària, i Lluís Marín, enòleg del celler. Al Consell de Rius i Rius us recordarem el nou punt d'atenció que Rius i Rius i Lourdes Just Trilles han establert a la nostra comarca per oferir els serveis als cellers i a les empreses. I Toni Rensans tancarà l'espai amb una nova història de taverna. Ahir es van donar a conèixer en una gala els Premis Binaris 2015 de la publicació Va de Vi. Com us explicàvem a l'informatiu, com hem pogut sentir a l'informatiu, el gran binari d'or, el vi més ben puntuat d'entre les 122 referències finalistes, va ser el Vermell de Peguera 2013 del celler Clos Peguera de la DO Conca de Barberà. Les DOs prioritàries també van rebre alguns d'aquests premis. Per exemple, a la DO Q Priorat es van emportar dos binaris d'or, 3 de plata i 6 de bronze. Pel que fa als premis especials de la DO, el binari d'or especial per la DO Q va ser pel Clos Corriol Blanc 2014 del celler Joan Ametller. El binari de plata especial per la DO Prioritària va ser pel Clos Abella 2010 de Marco Abella. I el bronze especial va ser pel Torres Perpetual 2012 de Torres Priorat. Si passem a la DO Montsant, els premis binaris van deixar 5 bronzes. A destacar el Etimbrema Tardana en la categoria de vins dolços. Pel que fa als premis especials de la DO Montsant, el binari d'or va ser pel Coca i Fitó Jaspi Maragda 2011, del celler Coca i Fitó. El binari de plata de la DO Montsant també va recaure en Coca i Fitó, en aquest cas el Coca i Fitó Negre 2010. I el binari de bronze especial de la DO Montsant va ser pel Bri Celler de l'Era 2011, del celler de l'Era. Podeu trobar tots els guardonats a la nit d'ahir a la pàgina vadevi.cat. També hi afegim que el Premi Montvínic a la trajectòria personal va recaure en Ramon Roqueta i Roqueta. I fa una estona s'ha tancat la presentació aquí a Falset, a Guilo Vinateria, de la Guia Melendo 2016-2017 de Xampanys. Melendo i el seu comitè de tast, que es va reunir el passat mes de febrer aquí a Falset, van tastar prop de 600 referències de xampany francès. Una estona abans de començar la presentació, atenia els micròfons d'aquest espai i ens comentava com havia anat la redacció definitiva de la Guia Melendo de Xampanys.
Doncs bé, anar molt bé, han sigut mesos de molta feina, però al final bueno, hi ha hagut un bon resultat i ja és la segona, la primera 2014, aquesta segona és 2016-2017, perquè en teoria l'enfocament és que volem que sigui bienal cada dos anys per tal de no cremar el mercat, perquè el xampany és un producte doncs, que moltes vegades el bàsic sempre és el mateix, el que canvien són els mil·lèsim i d'aquesta manera doncs, sempre podem treure més, diguem de fer agrupar més tota la informació que volem oferir.
A Jordi Melendo també li hem preguntat com van anar les sessions de tast per elaborar les dades de la guia que s'ha presentat.
Pues molt bé, al principi una mica complicat perquè les persones que m'ajuden una mica que m'assessoren per la guia em deien que era impossible tastar 800 xampanys en 3 dies, tot i que hi ha diferents equips, etc. No? O sigui que bueno, ha sigut un esforç gran. El fet que hi hagi més cases demostra doncs, que la xampanya a la guia està molt ben acceptada i valorada. I ja que dir també que és curiós perquè és la primera guia de xampanya en espanyol, diguem espanyol perquè és el castellà, però per Amèrica del Sud i Estats Units l'idioma és l'espanyol. És l'única guia de xampany del món en què està a cegues, I després, també, com a curiositat, és l'única guia del món en què qui posa el nom, que és el meu, no tasta. Perquè jo, diguem-ne, coordino, perquè sóc l'últim a obrir l'ampolla, i així d'aquesta manera, al tastar cegues, dono la garantia de que s'han fet les coses ben fetes i que no hi ha trampa.
I sabem que la guia Melendo es publicarà bianualment, li hem preguntat a l'autor si els tastos es continuaran fent a la nostra comarca. Aquesta és la seva resposta.
Sempre, perquè ja hem decidit, ja que tant l'Hostal Esport com la Vinateria Aguiló, que són, formen part del projecte, i volem inclús que això sigui un motiu de germanament entre la Xampanya i el Priorat, no? Pel fet de que són vins reconeguts mundialment a un terrer únic, indiscutible, amb un nivell impressionant, no? I ja s'està servint aquest lligam, i volem que Priorat i Xampany vagin de la mà, i així, d'aquesta manera, jo també com a català, pues, em sento molt content, perquè també miro una mica pels vins de casa meva, no? Encara que no sigui del Priorat, però que els considero de casa meva.
I tanquem el flash informatiu explicant-vos que ja es coneix els membres del jurat del 25è Premi d'Enologia Jaume Siurana, que otorga la Universitat Rovira i Virgili i patrocina Rius i Rius. A part del fill de Jaume Siurana, que exerceix com a president, i de Joan Miquel Canals, que és degà de la Facultat d'Enologia, i compta amb la presència de Miquel Osanti Rius, enguany el jurat del premi inclourà Pere Bonet, president del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Protegida Cava i actualment director de comunicació del grup Freixenet. Al seu costat tindrà Agustí Segarra, que és catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Rovira i Virgili i director de la Càtedra Universitat d'Empresa per la Innovació Empresarial de la URB. La deliberació del jurat i el lliurament del premi es durà a terme el dimecres 21 d'octubre a les 11 del matí a la seu de la Facultat d'Enologia de la Universitat Tarragonina. Durant l'acte de lliurament, el professor Jaume Gené Albesa, titular de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, pronunciarà a la conferència l'imprescindible màrqueting del vi. Les tres preguntes d'avui són per Joan Arrufí, president del Consell Regulador de la Terra Alta. Senyor Arrufí, vostè és president del Consell Regulador des de fa uns 3 mesos. Com han sigut aquests primers mesos al capdavant de l'ens regulador?
Home, doncs de moment estic en un temps d'adaptació i d'aclimatació, perquè no hi havia estat mai al davant de, ni a dins del Consell Regulador ni com a president de l'ADO, doncs, bueno, és veure com funciona l'ADO, quin estat de comptes té, la gent que treballa allà i que ben bé, què és el que es fa dins de l'ADO. Amb un temps d'adaptació. De moment, en un temps d'adaptació, quan vaig ser elegit al primer moment, una alegria per la confiança que em van donar els cellers, però al mateix temps pànic absolut per el compromís i per la responsabilitat que representa estar davant del càrrec d'un estament tan important com és una DO de la DO Terra Alta.
A punt de finalitzar la verema, com creu que ha anat la campanya 2015?
Pues la veritat és que molt bé. Jo diria que aquesta collita la podrem catalogar com una collita excel·lent. El temps ens ha acompanyat, el que és el quallat del raïm a les garnatxes, que és la varietat més important d'aquí de la Terra Alta, tant blanca com negra, ha estat perfecte i, bueno, ens ha acompanyat i ens acompanya, tot i que ja s'està acabant la brema.
I aquest any jo caracteritzaria també per una millor acidesa que altres anys, el qual també crec que ens permetrà tindre els vins d'una molt alta qualitat i amb una capacitat d'envelliment més alta que altres anyades. La setmana passada, a principis, estàvem sobre els 27 milions de quilos entrants, ha passat una setmana o 10 dies i sí, estarem al voltant d'uns 40 milions de quilos de raïm.
I creu que la DO Terra Alta ja té el reconeixement internacional d'altres DOs catalanes?
Bueno, la DO Terra Alta fa molts anys que es presenta a la DO Internacional, sobretot en projectes de cellers petits, on els seus vins han estat reconeguts i segueixen estant reconeguts any rere any amb premis internacionals. de totes maneres sí que estem en un moment dolç a dins de la veu Terra Alta. La gent es comença a interessar en aquesta veu no només aquí a Catalunya, sinó a fora de les nostres fronteres. I això, bueno, això és interessant, és important poder-ho aprofitar. Estem parlant també, per exemple, de que estem ara en aquests moments intentant tancar de que celebri el concurs de les garnatxes de Granatge de Mont, que és un concurs internacional de garnatxes, per poder-ho tancar i celebrar-ho aquí a Catalunya, aquí a la Terra Alta, que això també seria un pas important per donar a conèixer aquesta regió i els bons vins que es fan aquí a la nostra comarca.
El tas d'avui ens porta cap a Batea, cap a la Terra Alta. Sí, sí, d'aquesta quarta temporada al Rius de Vi hem sortit del Priorat i hem anat fins a aquest municipi de la Terra Alta perquè ens han convidat al celler Tarroner per tal de conèixer un dels seus vins. Abans, però, de conèixer el vi, volem conèixer una mica el celler i la nostra anfitriona, la Imma Soler. Gràcies per convidar-nos.
Gràcies a Batres.
Ens pots fer 5 cèntims de l'origen del celler que ens trobem amb una data de partida, l'any 1942.
Doncs sí, el 1942 i el Muniau va ser el fundador de la bodega. La família es dedicava a molts conreus, però la vinya era el que, a part de la passió que hi tenien, era el que tenien més quantitat. Van decidir que, bueno, elaborar el seu propi vi, van començar a comercialitzar-lo en vins a granel. El meu pare va continuar en el negoci, juntament en Muniao, que és, bueno, des d'ahir em va agafar pues, tot el que és la filosofia de treball. Era gent molt treballadora, gent que estava molt per la terra, tenien molta passió per la terra, i això encara és una herència que nosaltres ens han deixat. El meu pare va continuar els vins a granel, però ja va començar, juntament amb la meva mare, a fer pinzellades en els vins embotellats, perquè ja veien que era el futur de la Terra Alta. Nosaltres, les filles, hem continuat el negoci, el meu pare i Muniau ja no hi són, la seva dona, que és ma mare, i altres són les que hem continuat amb el negoci i hem continuat apostant pels vins embotellats. Avui en dia ens avalen molts premis. L'últim que hem obtingut és el de les garnatxes, el concurs de garnatxes del món, a la millor garnatxa blanca del concurs.
Parlaves en femení,
sí.
Tres propietàries, tres germanes.
Quatre.
Quatre germanes, quatre propietàries.
Sí, és tres germanes i la meva mare. Tres dones que li donen més de toc femení que també se nota als nostres vins.
Doncs moltes gràcies per acollir-nos i per deixar-nos provar aquest vi que ho farem amb l'enòleg, amb el
Lluís Marín. Sí, ara provareu el Meriam Blanc, que el Meriam Blanc és, bueno, un garnatge 100%, que és el més característic de la nostra zona. Hem volgut continuar apostant per la varietat i les varietats més característiques d'aquí, que són les dels nostres orígens. Doncs deixo en Lluís Marín.
Bones, Lluís.
Hola, bona tarda.
Gràcies per brindar a guiar-nos per aquest Marian. Si et sembla, comencem per la fase visual.
Sí, bueno, en la cata hi ha tres fases diferenciades, una és la fase visual, otra la fase olfativa, otra la gustativa, i en el qual pues, l'enòleg pues, diferencia, por supuesto, lo que és el color del olor i del gust. En la fase visual s'observa que el vi sigui brillant, no tingui partícules en suspensió, tingui un color més o menys pues, característic a la varietat garnatxa blanca, que sol ser un color amarillo verdós, i que al posar la copa damunt de qualsevol fondo blanc, doncs se vea la brillantor, insisteixo, i sobretot que no hi ha cap residu ni partícules en suspensió. Una vegada acabada la fase visual, que es tracta solament de veure això que ja han estat parlant, passem a la fase olfativa. y en la fase olfativa, a copa quieta, a copa parada, se determinan los olors primaris. Los olors primaris son los que proceden del viñedo. En aquest cas, pues, en el Merian Blanc, observem que té un olor, pues, a terra húmeda, té un olor a minerals, i després, una vegada fent aquesta comparativa de copa parada, passem a bellugar la copa, oxigenar-la i a veure els aromes secundaris que surten degut a la fermentació de la garnatxa blanca.
Com a bon blanc, molta fruita i molta frescor, molta.
Sí, aquí a copa ja oxigenada, després de que han remenat la copa diverses vegades, se nota molt la fruita blanca, el préssec blanc, l'albercoc blanc, o sigui, després se nota algo de cítrics, una miqueta al fons d'algun anissat i, per supuesto, un olor fresca al nas, o sigui, que no cansa, no és cansino, és un vi que demana veure-lo. O sea, per veure el producte. Una vegada, pues, han fet la segona fase, que és la fase olfativa, passen a la fase gustativa, i en la fase gustativa observem que tornen a sortir una altra vegada les frutes blanques, préssec albercoc sobretot, després surt una miqueta, els cítrics tornen a sortir, i la frescor en la boca. La frescor en la boca que invita a beure, que invita a tomar una altra copa i després una cosa molt important, que estem a mitjà d'octubre, és un vi del 2014 i que encara conserva tota la frescor, bueno, quasi tota la frescor del començament. Lo bo d'aquest vi és que continues bellugant la copa, continues oxigenant el producte i continua sortint altre tipus de fruites més tropicals, però que també conserven encara la frescor de l'inici d'aquest producte quan se va començar a envasar, que va ser al mes de desembre. Una vegada te lo tornes a ficar en boca, t'està demanant un altre traguet i un altre traguet. I això és el més important en un vi. O sigui, el més important en un vi és que quan tu comences a veure aquest producte, invite a prendre una altra copa, que no se faci una miqueta pesat en boca. Té volumen,
pesat gens,
té dolçor i a la vegada està molt rodó, està molt equilibrat.
El gust dels cítrics?
Sí.
Destaca,
sí.
Destaca.
Bueno, a vegades els enols pequen de complexitat. Jo intento no pecar de complexitat i ser bastant simple. Entonces, jo quan parlo de los aromas, parlo de los aromas que en realitat se sobreposan a los altres. I los cítricos i les frutas blancas estan sobreposant al resto de frutas que han parlat abans. Entonces, hay que parlar sempre perquè el consumidor entengui la fruita i l'arribi a comparar con lo que tu estàs dient. Que no le parlis de frutas que estan una miqueta enmascarades, lo cual eso despista una miqueta al consumidor. O sea, hay que parlar de lo que en realitat sobresurt del resto, porque el umbral de percepción de las personas es diferent. El umbral de percepción d'un enòleg està molt més baix que el umbral de percepción d'una persona neòfita en la qual no ha catat vins.
Una pregunta, aprofitant la benentesa que tenim un monovarietal. Per l'enòleg és més fàcil o més difícil treballar amb una sola varietat?
És molt més difícil treballar amb una sola varietat perquè tens que treure la complexitat d'una sola cosa. Entonces, la complexitat en què se basa? En barrejar diverses coses. Entonces, és molt difícil treure complexitat a un monovarietal. Difícil, més complicat. No difícil, és més complicat. O sigui, el fer un cupatge de diverses varietats és sinònimo de donar-li altre tipus de fruita, altre tipus de característiques i a lo millor despistar una miqueta al consumidor. El que intentem és que amb la garnatxa blanca, que és un monovarietal, a part de ser autòctona que la Terra Alta, és totalment diferent del resto de vins blancs que hi ha al mercat avui en dia.
Comentaves que no és senzill el fet de treballar amb un monovarietal si tenim en compte que, a més, és una varietat molt estesa als cellers de la Terra Alta, encara deu ser més difícil no trobar-li aquesta perspectiva, aquesta visió diferent que no tenen els altres cellers?
Sí, és difícil, el que passa que tenim el gran avantatge de que com avui en dia la societat se belluga per coses originals i coses en les quals no les trobi, bueno, tenim la gran sort de que la varietat Garnatxa Blanca a la Terra Alta estem parlant de a lo millor del 35-40% de nivell a nivell mundial. Entonces, claro, eso nos anima y no y nos da no, no, o sea, y nos tenir la il·lusió diàriament d'anar superant-nos i d'intentar, però no obstant, el monovarietal és, jo crec que és bastant més difícil d'elaborar que un vi con altre tipus de varietats.
Doncs moltes gràcies, Lluís, per guiar-nos per aquest Merian 100% Garnatxa l'any del 2014. També li hem d'agrair molt a l'Aima Soler que ens hagi deixat entrar a casa seva i ens l'hagi presentat al celler. Moltes gràcies, Imma.
Gràcies a vosaltres, ja sabeu que podeu vindre quan vulguéssiu, esteu invitats a vindre al celler. Tothom que vulgui passar estan les portes obertes i sempre estem a la disponibilitat del client. Gràcies a vosaltres.
Al Consell de Rius i Rius d'avui us volem comentar una qüestió que us començàvem a explicar al programa especial de la Fira del Vi de la temporada passada i avui us recordem l'acord que Rius i Rius, Assessoria Vitivinícola Integral i Lourdes Justrilles, Assessoria Integral, han signat per tal de poder oferir als cellers i empreses les solucions i actuacions més adients. La problemàtica administrativa de les activitats vitivinícoles ha augmentat els darrers anys i complicat molt, ja sigui a nivell local, autonòmic, estatal o comunitari. Per aquest motiu, les empreses i cellers necessiten una informació i atenció ràpida i acurada, que només dues assessories del sector poden oferir amb qualitat. Els serveis de Rius i Rius i Justrilles ofereixen a més un assessorament per tal de poder treure més suc, i gens disculpareu l'expressió, als diferents ajuts del sector, ja sigui d'abast autonòmic, estatal o europeu. I ho poden fer perquè compten amb l'equip humà preparat per donar la millor resposta a les necessitats dels vostres cellers i empreses. El ventall de serveis específics que cobreixen van des del nou règim d'autoritzacions de les plantacions passant per l'enginyeria agroalimentària, com per exemple els projectes d'implantació o implantació de cellers, i arriba fins a la implantació de protocols de qualitat. Rius i Rius i Justrilles uneixen esforços per millorar l'atenció i assessorament, a més, més a prop teu. Per més informació, dirigiu-vos a Justrilles, a l'Avinguda del Tancat número 4 de Falset, o al telèfon 977-83-1727, 977-83-1727, o al correu electrònic info@justrilles.com, info@justrilles.com, o a Rius Rius, consultoria vitivinícola integral, al telèfon 902-89-80-98, 902-89-80-98, o al correu electrònic riusirius@riusirius.com, riusirius@riusirius.com.
És de sobres conegut que els francesos, el 1810, van arrasar Falset. Hi ha un document de l'època que explica que l'alcalde informa que entraron los franceses en la villa en número de 1.400 con unos 100 caballos. Els 1.400 francesos es planten a Falset el 4 d'abril del 1810 i acampen i envolten el poble. Tot fa presagiar un saqueig general que comença a produir-se la matinada del dia 5 d'abril. En conseqüència, diu l'alcalde de l'època, la villa de Falset quedó totalmente arruinada, amenazando con las bayonetas, obligaban a entregar todo el dinero, y encara més. Les tropes franceses, posades a fer, no només van demanar diners, sinó també palla, carn i atenció a la dada, 2.500 racions de pa i vi, molt vi, 8 càrregues de vi de Falset. I és ben curiosa la dada, perquè si fem l'equivalència de 8 càrregues de vi en litres, el resultat ens dona 1.407 litres, és a dir, tants litres de vi com soldats francesos hi havia al poble, que eren, com hem vist, 1.400. Dit d'una altra manera, tocaven a litre de vi per cap, i tampoc no sembla tant, la veritat, tot i que també hi ha constància que en molts casos el saqueig dut a terme fins al moment ja havia consistit en arramblar amb tot el vi i els aliments que els ocupants havien trobat a les cases. Això de les càrregues de vi, però, té el seu intríngulis, perquè fins al segle XVI a Catalunya hi havia una gran diversitat de pesos, mides i mesures, amb la qual cosa el comerç era un autèntic embolic. Hi ha un article molt interessant de Joan Bernet Borràs que es pot trobar a internet, on explica que fins al segle XVI, en general, hi havia dos sistemes de mesura ben diferenciats. El que s'utilitzava a la part occidental del Principat, la franja de Ponent, i continuava cap al País Valencià, on regien mesures d'origen àrab, i després hi havia els sistemes de mesura que s'usaven a la resta del Principat, amb mesures d'origen romà. La principal mesura d'origen àrab era el cafís, i la mesura cabdal d'origen romà era la carga. La major part de l'actual Camp de Tarragona estava dins de l'àrea del sistema romà, però el Priorat i els pobles del Baix Camp feien anar l'àrab. Fixin-se si l'embolic era gros, que tant el cafís com la carga eren mesures molt grans i inexistents, per la qual cosa no existia ni una mesura patró, ni una. Així les coses és a partir de final del segle XVI que les Corts Generals reunides a Montsó van decidir posar ordre i van decretar equivalències entre tots els pesos i mesures, ja fossin de vi, de gra, de fruita o d'oli. Cosa que no vol dir que l'invent no fos lent i que no hi hagués zones on els seus pesos i mesures particulars tinguessin una llarga vida. Sigui com sigui, és gràcies a les Corts Generals de Montsó que ara podem aclarir que el 1810, quan els francesos van arrasar Falset, van exigir com a botí un total de 1.407 litres de vi, és a dir, 8 càrregues. Per poc no s'hi posaven.
Toni Llençans, amb la seva història de taverna, tanca aquest segon espai de la quarta temporada del Rius de Vi, el programa de l'actualitat vitivinícola que us ofereix Ràdio Falset amb el suport i patrocini de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà a partir de les 9 del vespre i dilluns a partir de les 8. Nosaltres hi tornarem d'aquí 15 dies amb tota l'actualitat del sector. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció.